Carrer Major, un programa de ràdio Ciutat de Tarragona, Ràdio Montblanc, Ràdio La Selva, la nova ràdio de Reus, Ràdio Hospitalet de l'Infant i Baix Camp Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.
Hola, què tal de nou? Dimarts 4 de febrer, dia de Sant Andreu. Felicitats al meu estimat cunyat. A banda del Dia Internacional contra el Càncer, del que hem parlat al principi, avui també se celebra el Dia de l'Orgull Zombi, commemorant el naixement del George Romero, el pare del cinema zombi. Per commemorar-lo, podeu jugar, per exemple, al Resident Evil, mirar-te la pel·li de George Romero, La Noche de los Muertos Vivientes, o llegir-te el còmic The Walking Dead i així celebrar aquest orgull zombi. Tal dia com avui, del 1493, Cristòfol Colom, el mariner català, va embarcar-se en el seu viatge de tornada des de l'illa de l'Espanyola, l'actual República Dominicana, cap a Espanya, per explicar-li als reis catòlics que havia trobat. El 1703, a Edo, que és l'actual Tòquio, 47 ronins fan seppuku, és a dir, el harakiri, com recompensa, es maten ells mateixos per venjar l'amor del seu mestre, com són els japonesos, de veritat. 1789, tal dia com avui, George Washington és escollit com el primer president dels Estats Units. Mireu l'últim. El 1935 s'estrena una de les meves pel·lis preferides d'humor de la història, Una nit a l'òpera, dels germans Marx. Meravellosa. L'escena del vaixell, l'escena de l'habitació és... I el 1992 es detecta un important forat a la capa d'ozó. I tal dia com avui, del 2004, es posa en marxa Facebook. Avui fa anys que ens van deixar l'escriptor Neil Cassady, de la generació Beat, el pianista i showman Liberace, l'escriptora Patricia Highsmith o el director i productor de cinema José Luis Cuerda. I si per casualitat avui veieu a Marisol, a Pepa Flores, a Juanma López Iturriaga, a la Natalie Imbruglia o a l'Alexia Putellas, feliciteu-los que avui fan anys. Som Carrer Major, orgullosos com els zombis de portar cada dia lo millor a les 6 emissores de la ràdio que fem possible el programa, és a dir, a la nova ràdio de Reus, a Ràdio Ciutat de Tarragona, a Ràdio La Selva del Camp, Ràdio Hospitalet de l'Infant, Ràdio Montblanc i Baix Camp Ràdio, amb la col·laboració de la xarxa. Seguim!
La proximitat del Camp de Tarragona, Carrer Major.
Toca parlar de música amb un dels grups més destacats del folk gallec i amb una llarguíssima trajectòria. Estem parlant dels Luarna Lubre, que actuaran aquest divendres al Teatre Fortuny de Reus. Avui no tenim l'expert en música, el David Fernández, però ens acompanya la nostra companya de Ràdio Hospitalet de l'Infant, la Iris Rodríguez. Saludem-la. Iris, bona tarda.
Molt bona tarda, Toni. Com deies, el nostre convidat és gallec, així sí, que parlarem en castellà perquè ens pugui entendre també.
Claro, que... es lo bonito de las lenguas. Él nos puede hablar en galego, si quiere.
Como decías, Tony, el grupo que podemos escuchar de fondo es Luarna Lubre. Es un grupo que lleva muchísimos años encima de los escenarios y que tendremos el placer de disfrutarlos en el Teatre Fortuny, donde presentarán su nuevo trabajo, Luarna Lubre 20 Encrucillada. Y para darnos todos los detalles, tenemos a uno de sus componentes, a Vieito Romero. Muy buenas tardes y bienvenido a Carrer Major.
Hola, buenas tardes, encantado.
Vieito, empecemos por el principio. Explícanos un poco cómo surgió Luarna Lubre y qué significa el nombre.
Pues Luarna Lubre es un grupo de música folk que nace en el año 1386 con la idea de trabajar sobre este estilo de música, que es una derivada o una evolución directa de la música tradicional o folclórica. Nacemos en la ciudad de A Coruña y a día de hoy pues ya tenemos 20 discos editados, hemos hecho más de 2.000 conciertos en más de 50 países y bueno, creo que somos uno de los grupos más internacionales de la historia de la música hecha desde Galicia. Y Luarna Lubre significa luz de luna en el bosque sagrado de los celtas. Es una combinación de dos palabras que sacan pues todo ese significado.
Ahora nos comentabas, ¿no?, que nació todo en 1986, casi 40 años de trayectoria. ¿Cuál es el secreto para seguir después de tantos años y seguir triunfando? Porque como nos comentabas, sois uno de los grupos más populares por toda Europa, básicamente.
Sí, bueno, no hay una fórmula secreta de nada. Aquí no hay ninguna pócima mágica ni nada extraño. Hay una combinación de factores que hacen que un colectivo numeroso, porque somos un colectivo dentro de este tipo de música, somos un colectivo numeroso de 9 músicos y 5 técnicos, 14 personas, pues convivamos a través del tiempo y sepamos pues seguir conviviendo y llevando el proyecto pues a casi 40 años que cumpliremos el año que viene. Yo creo que el tener un proyecto, tener unas ideas que todos compartimos, entender lo que estamos haciendo, entendernos musicalmente, entendernos personalmente y saber convivir es la clave, y aparte pues con todo esto la tenacidad y el trabajo. Todo esto combinado, que no es nada fácil, pues hace que Luarna Lubre sea un proyecto todavía vivo y con ganas ya de seguir, ¿no? Y preparando ya lo que es el 21º disco, que o trabajo discográfico, que tenemos idea de que vea la luz pues, precisamente coincidiendo con el 40 aniversario, que es el próximo 2026.
Vieto, ¿qué es lo que habéis aprendido después de casi 40 años? Porque tú llevas desde el principio, eres uno de los fundadores y el líder del grupo.
¿Qué es lo que hemos aprendido, verdad? ¿Musicalmente o en la vida?
En general, 40 años.
A ver, 40 años son muchos años de trayectoria, ya no te hablo de lo aprendido previamente, que también sirve, pero en 40 años hemos aprendido muchísimo porque fueron experiencias impresionantes, ¿no? Todo lo que hemos vivido, ¿no? Un grupo que inicialmente pues no tenía más pretensión que la de hacer música y casi divertirnos nada más, esa era la idea inicial, fue medrando y se convirtió en una propuesta internacional. En mi vida pensé que fuera a viajar tanto con el miedo que le tengo a los aviones, pero resulta que dimos la vuelta al mundo unas cuantas veces. Fíjate que el otro día estábamos comentando con el chofer que tenemos habitual desde el año 99, desde 1999 tenemos un chofer que es prácticamente vino a todos nuestros conciertos en el bus que es de su empresa. Y hablábamos de que superábamos el millón de kilómetros solo desde el año 99. O sea, todo hasta el 99, pues súmale unos cuantos más también. Y bueno, pues todo esto son experiencias de vida. Ese es un medrar a nivel personal, a nivel profesional. Y yo creo que si sabes aprovecharlo es engrandecerse al final, ¿no?
Recuerdo que en los 90, mediados de los 90, sonabais en los 40 principales, que era la radio más importante musical. Hoy en día sería impensable tal y como está el mercado, porque hay muchísima música urbana que lo copsa todo. Pero algunos artistas urbanos, entre comillas, vuelven a las raíces, vuelven al folclore, vuelven al origen. Por ejemplo, Zetangana ha sido el encargado de hacer el himno del Celta. Rodrigo Cuevas, que está fusionando el folclore con la modernidad. ¿Qué os parecen todas estas pruebas, todos estos experimentos, toda esta música?
Todo lo que sea experimentar y que tenga sentido y esté hecho con buen criterio está bien. Yo no tengo nada en contra. Yo creo que además la vida es experimentar constantemente y sacar partido de lo que realmente sea positivo o bueno, ¿no? Si la gente aplaude las propuestas es que, bueno, algo estarán haciendo bien, ¿no? A mí, particularmente, hay cosas que me gustan más y cosas que me gustan menos. Y todo esto, bueno, pues el retorno a las raíces es lo normal, porque la música de raíz, las músicas tradicionales, son las madres de todas las músicas, empezando por la clásica, siguiendo por el jazz, el rock and roll, el blues. Todas nacen en las músicas tradicionales, por supuesto la nuestra, que es el folk. Nosotros llegamos a, efectivamente, a sonar en los 40 principales, yo no descarto que volvamos a sonar en los 40 principales. de nuevo, ¿no? Esto fue una certeza que nadie pensaba que fuese a suceder en un momento determinado, y como nosotros, otras propuestas también. Esto es un tema cíclico que se puede volver a dar, porque cuando estás repitiendo constantemente los mismos parámetros, las mismas fórmulas, la gente busca alternativas, y estas son búsquedas espontáneas que hacen precisamente que estemos vivos, ¿no? Porque eso significa que todavía no estamos robotizados, ¿no?
Siguiendo un poco con el origen y esas raíces, nos comentabas que sois 9 los componentes que forman Luana Lubre, con instrumentos súper diferentes entre ellos. Para la gente que no os haya escuchado nunca, explícanos un poco qué tipos de sonidos podemos encontrar en vuestras canciones.
Bueno, pues hay efectivamente una variedad importante de instrumentos y de sonoridades. Hay una combinación grande de instrumentos que pueden ser desde los instrumentos tradicionales gallegos o del área cultural celta, hasta instrumentos medievales o instrumentos más modernos. Por citarte algunos instrumentos del área cultural gallega, pues están las gaitas, están determinados tambores, determinadas flautas. Por decirte instrumentos de tipo medieval, pues está la zanfona, también hay flautas, determinados instrumentos de cuerda como el buzuki, posteriormente pues ya instrumentos más modernos como puede ser un teclado, como pueden ser programaciones, como puede ser una guitarra, ¿no? Simplemente, y todo esto combinado, pues bueno, hay momentos donde suenan muchísimos instrumentos en el escenario, ¿no? Mateo, voy a decir un número, pero es que aquí es donde está la virtud, ¿no? Que es muy entretenido estar viendo cómo esa combinación, ese encaje de bolillos, de diferentes sonidos e instrumentos, pues crea melodías y crea pues una atmósfera particularmente especial, que es la que, de alguna manera, caracteriza este tipo de música, ¿no?
Aparte de haber triunfado por todo el mundo, también habéis hecho muchísimas colaboraciones durante toda vuestra carrera musical, pero podríamos destacar la de Mike Oldfield. ¿Cómo surgió y cómo fue la experiencia?
Bueno, esto de Mike Oldfield fue una anécdota muy bonita, de una noche de invierno aquí en La Coruña, al ladito del Atlántico, pegaditos al mar, y Mike Oldfield pues resulta que vino a Galicia a conocer nuestra cultura, porque resulta que en aquel momento pues tenía una novia que era de aquí, era de muy cerquita de A Coruña. Ella estaba emigrada en Londres, y resulta también que la única cinta que había llevado de música gallega pues era una cinta de Luarna Lubre, de nuestro primer trabajo discográfico, que se llamaba Sondoar. Esto fue grabado en el año 88 y estamos hablando del año 92, que fue cuando vino Mike Oldfield a Coruña. Ahí hicimos una sesión privada para él, porque él siempre fue una persona, aunque él fuera un gran compositor de música contemporánea, siempre sus obras tenían pinceladas de música celta. Él fue uno de los creadores de esa marca llamada música celta, ¿no? Entonces, bueno, hicimos aquel concierto y surgió una amistad. De esa amistad surgió una versión que él hizo precisamente del tema Osondoar, que le da título a nuestro primer trabajo discográfico, y a partir de ahí pues hicimos una gira por toda España con él, de grupo invitado, conseguimos en contacto durante tiempo, hasta que, bueno, él finalmente se retiró de la música, por lo menos temporalmente, y nosotros pues continuamos, ¿no? Continuamos aprovechando aquel regalo que nos hizo, aquella situación que se dio, y siempre hablando de Mike Oldfield, porque hay que hablar de él.
Qué lugar más mágico el Atlántico de San Vicente de Mar. Y otros artistas nacionales que también han colaborado con vosotros, Luz Casal, Ismael Serrano, Víctor Manuel, gente que también ama la tradición y la respeta, ¿no?
Sí, claro, sí, gente que colabora con nosotros, pues mira, Miguel Ríos, Luz Casal, Ismael Serrano, Diana Navarro, Víctor Manuel, gente que nosotros admirábamos, que nos parecían unas trayectorias impecables desde nuestra perspectiva, que nos gustaba mucho su obra. Bueno, pues Pablo Milanés también, fue comentarles la posibilidad de colaborar y bueno, sin problema ninguno, al contrario, encantados. De hecho, algunos de ellos repitieron en varias ocasiones y siempre, bueno, pues son muy acoplados, ¿no?, a nuestra idea de hacer la música, que entendían y que les gustaba mucho también, y ahí quedaba el resultado, ¿no? Parecían uno más de la banda.
Mm. Y ahora ya centrándonos más en el concierto que daréis este día, este viernes día 7, y en vuestro nuevo disco, ¿qué es lo que podremos encontrar en vuestro vigésimo trabajo Luarna Lubre 20 Encrucillada?
Nuestro vigésimo trabajo, Luarna Lubre 20 Encrucillada, lo concebimos a modo de celebración. Es nuestro vigésimo trabajo, 20 discos en cualquier estilo de música en 40, en casi, todavía no, 40 años, es una media de un disco cada dos años casi, y esto es una cosa absolutamente especial, ¿no? Única. Entonces quisimos celebrar, ¿no?, esta edición. Es cierto que es un recopilatorio de canciones que nosotros consideramos emblemáticas, no las más conocidas, no las más populares, no las más vendidas, sino canciones emblemáticas que a nosotros nos parecían de nuestra trayectoria, ¿no? Escogimos esas canciones y lo que hicimos fue, en algún caso, regrabarlas, en otro, remasterizarlas, remezclarlas, incorporar colaboraciones, es decir, que esas mismas canciones, pero respetando su estructura, se convirtieron en canciones nuevas, porque las situamos en el siglo XXI, cuando la mayor parte de ellas estaban hechas en el siglo XX, y darle una sonoridad particular. Y por otro lado, pues lo que tiene de particular también esta edición es que hay un libro que está complementando el trabajo discográfico, un libro de unas 150 páginas aproximadamente, donde hicimos una cronología, muy breve, pero muy interesante, creo, de nuestra historia, para la gente que no sepa de nosotros, incluso para los que nos siguen, hay curiosidades muy, muy, muy interesantes. Y después hay también una serie de colaboraciones, como 50 colaboraciones de periodistas, de gente de la cultura, gente de la música, tanto a nivel gallego como a nivel estatal, como incluso también a nivel internacional, gente que nos conocimos a lo largo de toda esa trayectoria y que participaron en este libro con unos textos muy, muy cariñosos hacia nosotros y un poco su perspectiva, ¿no?, de lo que pensaban sobre nosotros. En definitiva, es una celebración que al mismo tiempo es como un regalo para la gente que nos sigue y que es curiosa de saber un poco nuestra trayectoria también, ¿no?
Y los que se acerquen el viernes al Teatre Fortuny, ¿qué podrán ver? Porque tengo entendido que vuestros directos son espectaculares, también explicáis, cada canción explica una historia, hay una puesta en escena, hay una presentación especial de cada tema, de los instrumentos...
Sí, efectivamente, el motivo principal de nuestros conciertos obviamente es la música, pero pues hay una narración, hay una historia que complementa toda esa música. Cuando tú vas a escuchar una canción, si te cuentan pormenorizadamente de qué va el asunto, parece que te metes más dentro de esa canción, se crea como una especie de atmósfera en la que tú, echas a volar tu imaginación o la idea que te está dando el narrador, ¿no? Esto es lo que buscamos un poco. Y lo que va a encontrarse la gente en el concierto, pues va a ser básicamente la presentación de este Luarna Lubre 20 Encrucillada. Haremos una buena cantidad de temas incluidos en este disco y al mismo tiempo una combinación de esos temas con los temas clásicos de nuestro repertorio, temas que no se pueden sacar, aquellos temas que tú decías que sonaban en los medios de comunicación, 40 principales, no sé si eran 40 principales o lo que era, pero en cualquier caso efectivamente sí sonaron en los medios grandes de comunicación, temas como Sondoar, que fue el tema que versionó Mike Oldfield, temas como Tu Gitana, temas como Chove en Santiago, Camariñas, estas canciones que son un poco banda sonora de la vida de mucha gente y que no podemos sacar del repertorio porque no riñen, entonces tienen que estar siempre ahí. Sería la combinación de los temas de Luarna Lubre 20 Encrucillada con todos estos temas más clásicos de nuestra carrera.
Vieito, para conseguir las entradas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Acercarnos al Teatre Fortuny? ¿Mirar vuestra página web? ¿Qué tenemos que hacer para las entradas del viernes? Si es que quedan, claro, porque...
quedan poquitas, es cierto, pero tampoco te sabría decir cuál es la plataforma que vende las entradas ahora mismo.
Que se acerquen al Teatre Fortuny.
Sí, en el Teatre Fortuny seguro que las van a conseguir, si no es muy fácil buscando... Pues Luarna Lubre, Teatre Fortuny, ya sale pues la plataforma que vende las entradas para quien quiera conseguirla. Ahí no hay ningún tipo de problema. Creo que fue ayer y lo cierto es que iba muy bien. Yo creo que se va a llenar el, el teatro y nuestra idea es hacer una noche memorable. No es la primera vez que estamos en Reus, muchas veces hemos estado en Cataluña, sabemos que hay una importante comunidad gallega, aunque no son siempre los gallegos los que vienen a vernos, y eso en parte nos agrada también, ¿no? Porque es una forma de dar a conocer a otras gentes, pues una forma de entender Galicia, ¿no? Que es la nuestra.
Y que sepas, Iris, que Vieito Romero también hace radio, ¿eh? Ojo, ¿eh? Lleva dos programas de radio, ¿no, Vieito?
Sí, en Radio Voz Galicia, desde hace más de 25 años. Bueno, yo estuve muy vinculado a la radio desde hace tiempo, en diferentes emisoras de aquí de Galicia, ¿no? Pero ya hace 25 años estoy en Radio Voz Galicia haciendo los programas de músicas de raíz, de músicas del mundo, de músicas tradicionales. Uno se llama Un Mundo de Músicas y el otro se llama Músicas de Raíz, precisamente.
No sé si nosotros llegaremos a los 25. Uf. Víctor Romero, componente de Luarna Lubre, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en Carrer Major, el programa de las 6 emisoras del Camp de Tarragona y La Xarxa. Un fuerte abrazo para toda la banda. Que vaya muy bien.
Un placer, muchísimas gracias a vosotros por la entrevista y bueno, pues encantadísimos de volver por vuestras tierras. Una aperta muy grande, apertas para todos.
Gracias. Iris, te convido al divendres.
Vinga, va, que jo mai els he escoltat, així que seria una oportunitat.
Anem al Viena, que està al costat i que és més baratito, també. Parlem després.
Adéu, fins ara.
Adéu, adéu.
Carrer Major, totes les veus del territori.
Quina bona musiqueta que escull el nostre company. Una setmana més al Carrer Major, espai de sensibilització i conscienciació dels objectius de desenvolupament sostenible, els famosos ODS, marcats a l'agenda 2023 de Nacions Unides. I per fer-ho, saludem el company de Radio Ciutat de Tarragona, l'Adrià Recasens, que és el nostre home ODS. Adrià, bona tarda, com estàs?
Bona tarda, Toni. Doncs molt bé. Agenda 2030, eh? Això s'ha estat una errada de guió.
Ai, 2030, clar. Si és que ho hem repetit tants cops, han dit 2023. 2030, 2030, agenda 2030. Fiquen els pins aquí, clar.
Avui ens centrarem concretament en l'ODS 11, que està referit doncs, a les ciutats i les comunitats assequibles i sostenibles en la lluita doncs, per assegurar no, l'accés a totes les persones a l'habitatge i als serveis bàsics adequats, segurs i assequibles. I per parlar d'habitatge, doncs, el que hem fet és convidar i saludem a Héctor Simón, director de la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili. Molt bona tarda.
Bona tarda, un plaer.
Doncs, si li sembla, per a qui no ho conegui, doncs, quin seria el paper, la importància doncs, d'aquesta càtedra d'habitatge universitària que compleix ja 10 anys?
Mm. Correcte, doncs ja compleix 10 anys, no? El primer fundador va ser el doctor Sejon Asarre, jo doncs, soc el director des d'ara ja fa doncs, 4 anys, i és una càtedra que va néixer per ser una plataforma de recerca doncs, interdisciplinar, internacional, no? Al voltant de l'habitatge, el que et permet després doncs, fer activitats de docència especialitzada, transferència de coneixement, sempre amb la voluntat de doncs, tenir un impacte positiu, no? en la societat, és a dir, favorir precisament doncs, l'implementació del dret a l'habitatge, i des de 2016 doncs, tenim aquest segell de la UNESCO, no? Som l'únic que acate d'UNESCO del món i, per tant, tenim aquest mandat no?, d'implementar doncs, agenda urbana en el territori i a nivell doncs, nacional i internacional, és a dir, la nostra recerca doncs, té aquesta missió tant des del punt de vista d'accés a l'habitatge, no?, de l'habitatge com un actiu econòmic, com l'habitatge com a dret humà.
Com ha evolucionat precisament doncs, en aquests 10 anys el tema de l'habitatge al nostre territori, tenint en compte doncs, que avui en dia doncs, tenim un problema, no?, sobretot d'accés per als joves?
Correcte, com comentes, doncs, el problema doncs, ja indica que no s'han fet les coses bé. Eh? És a dir, des de la bombolla immobiliària, no?, l'any 2007, doncs, hem assistit a diferents polítiques doncs, erràtiques, no?, que d'habitatge que a multinivell, ja sigui a nivell doncs, català o a nivell estatal, que ens ha portat a la situació actual.
Uh-huh. Què s'ha fet en els darrers anys per solventar-ho o què s'hauria de fer?
Bé, el que s'ha fet, és a dir, el comentat que les polítiques han sigut erràtiques, no?, perquè no ens han pres mesures estructurals. Nosaltres des de la càtedra defensem doncs, un contínuum no, de tinences funcionals de l'habitatge, des de la propietat absoluta fins al lloguer social, no? I enmig doncs, nosaltres proposem que s'utilitzin més unes vies que ja tenim, que són les tinences intermèdies, unes modalitats de propietat diferents de la propietat tal com l'entenem, no? La propietat absoluta és la propietat compartida i la propietat temporal. I la idea és que el que ha de complir, és a dir, el desenvolupament del dret a l'habitatge, el que ha de permetre és que cada família, segons les seves circumstàncies personals i econòmiques, doncs, poder viure amb estabilitat i seguretat en la seva tinença o on sigui possible. No? I això no ho estem aconseguint. No? El que estem veient és una precarització constant de lo que és l'accés a l'habitatge, és a dir, des del 2007 l'habitatge en propietat ja no és una opció per les famílies amb menys recursos i s'ha doncs, forçat aquestes famílies doncs, a un mercat que és el de lloguer, que ha provocat precisament aquesta bombolla i el que està provocant que hi hagi cada vegada doncs, aquestes situacions de sensacionalisme ocult com l'infrahabitatge, situacions d'ocupació, gent compartint pisos. I el que comentava és que les polítiques precisament que s'han adoptat en els darrers anys, no? Per exemple, el sistema de control de rentes o aquests sistemes més intrusius com sancions, expropiacions, el dret de propietat, el que estan fent precisament és tenir l'efecte contrari que pretén, és a dir, cada vegada hi ha menys oferta d'habitatge disponible. No? I per tant, doncs, aquestes solucions estructurals, com aquestes tinences intermèdies o una cohesió territorial, una política de cohesió territorial, no? Aquest diàleg entre el món urbà i el món rural, podrien, hi ha altres mesures, no? Ajudar una mica a solucionar aquest problema que és complex, no? Perquè no existeixen solucions màgiques.
Doctor Simón, bona sí. tarda. Bona tarda. Davant d'aquesta dicotomia, habitatge en propietat, lloguer, habitatge en propietat, lloguer, hi ha alternatives o mesures per poder fer-hi front? Parlant, per exemple, de propietats compartides, propietats temporals.
Sí, és el que comentava abans, no? De fet, des de la càtedra UNESCO d'Habitatge vam impulsar, no?, la regulació d'aquestes dues figures que estan regulades ja en el Codi Civil de Catalunya des de l'any 2015 i que permeten un accés sostenible i estable, no?, a habitatge en propietat. La propietat compartida el que permet és anar comprant cachitos, no?, el percentatge de la propietat, és a dir, adquireixes primer un 20% amb el compromís de mica en mica anar pujant fins a adquirir el 100% de l'habitatge. No? Això doncs, fomenta doncs, una cultura responsable de l'estalvi, vas adquirint mica en mica d'acord amb les possibilitats, no? D'acord amb un pla establert més percentatge, però aquest 20% que tu creixes al principi, un 25%, ja et permet almenys doncs, usar de manera exclusiva i gaudir l'habitatge. De fet, és un model que doncs, està funcionant al Regne Unit. No? A Londres doncs, tenen el mateix problema. No? Les famílies no poden comprar habitatges i sí que s'està utilitzant aquest model, que ja s'anomena la Share Ownership, per intentar una mica doncs, facilitar a les famílies amb bueno, menys ingressos no? Doncs, que puguin accedir al mercat d'habitatge en propietat, perquè avui dia doncs, està des d'un mercat doncs, que bàsicament doncs, les persones amb més recursos, estrangers i també fons d'inversió són les que estan adquirint els habitatges, i després tenim la propietat temporal que permet adquirir doncs, la propietat d'un habitatge per un període de temps. No? Normalment s'associa, no? Doncs ja adquireixo la propietat i ja està, i per sempre, no? I l'heredarà els meus hereus, etc. Però es permet, no? Doncs sí, doncs mira, si jo vaig o tinc previsió d'estar visquent 15 o 20 anys en una altra ciutat o un poble, doncs mira, potser no necessito llogar, perquè són 5 anys de garantia només, no? De porra forçosa, doncs mira, doncs m'adquireixo la propietat per 20 anys i després doncs, ja veurem, no? Però l'idea és donar o flexibilitzar o democratitzar no? l'accés de l'habitatge en propietat que ara avui en dia està vedada per les famílies amb més recursos.
Tenint en compte doncs, aquest ODS al que fèiem referència també són importants termes com la sostenibilitat, no? L'eficiència Correcte. Que cada cop s'apliquin més a l'habitatge. D'altra banda, també la funció d'aquesta cohesió social que sobretot també hem parlat molt, especialment quan vam tindre el temps de pandèmia, d'aquesta tendència no? de fugir de les ciutats, de les grans massificacions cap als entorns rurals.
Sí, aquest és un fenomen que es va donar després de la pandèmia, però sembla que no ha tingut continuïtat, no? En el sentit de que potser no totes les famílies no? que van al món rural s'han quedat allà. No? Per això comentava que cal aquesta política de cohesió social o cohesió territorial, és a dir, hi ha una concentració no? durant les últimes dècades de població a les ciutats, no? principalment a Barcelona, no? que es diu Barcelunya. No? Però el, clar, el que s'ha de mirar és de donar més oportunitats, no, arreu del territori, no? Però no només oportunitats d'habitatge, sinó també ha de veure amb els serveis que pots oferir a la gent i també les oportunitats laborals, no? I també els accessos, no? Nosaltres des de la càtedra d'habitatge hem dissenyat alguns plans d'actuació municipal d'habitatge, no? Per possibles municipis més petits, no? Del Priorat, per exemple, Cabassers, perdó, doncs Altafulla, Espluga de Francolí, i hem pogut veure doncs, que a nivell micro també existeixen aquestes problemàtiques a l'habitatge, és a dir, no hi ha diners per construir, hi ha habitatges buits que cal mobilitzar, però bueno, som ja amb poca gent, com podem atraure, però clar, has de donar serveis, doncs, per exemple, col·legis, o que hi hagi una carnisseria, un forn de pa, perquè els pobles no tenen això, perquè la gent pugui doncs, estar allà, però també has de crear aquest ecosistema per temps laborals i d'accessos, no?, que permeti, doncs, aquesta política ecoterritorial descongestionar doncs, aquesta massificació de ciutats i, per tant, doncs, facilitar, no? És una mesura més, doncs, l'accés a l'habitatge.
Des de la càtedra, des de la universitat, heu fet els deures, heu fet aquests plantejaments. No sé si s'han aplicat, quin recorregut han tingut o falta voluntat política?
Bé, el falta voluntat política. De fet, un dels els principals reptes, no? Reptes, bueno, problemes, o vulguis denominar-li, és que es facin lleis amb evidències empíriques. És a dir, i això doncs, la universitat té un paper essencial. És a dir, s'ha de fugir una mica de doncs, posicionaments doncs, ideològics, no? I doncs, escoltar la universitat i també tindre en compte doncs, aspectes, no? La evidència científica. No? I et posaré dos exemples, no? Per exemple, el control de renda, no? Que s'ha tornat a implementar en Catalunya, que es preveu la llei estatal d'habitatge, doncs no ha funcionat enlloc. Vull dir, és un sistema que precisament té efectes contraproduents perquè una vegada en vigor, després les famílies amb menys recursos tenen més dificultats encara d'accedir a un habitatge de lloguer. I un altre exemple és el decret de 2023, no? Que afecta els habitatges d'ús turístic, no? Que requereix una llicència prèvia, però afecta aquesta mesura a més de 200 municipis d'arreu de Catalunya, però a la memòria només hi ha doncs, un petit informe relacionat amb Barcelona. Diu, bueno, pues que no tots els municipis tenen la mateixa problemàtica ni el mateix impacte si és que té doncs, el habitatge d'ús turístic en el mercat privat de lloguer. No? Per tant, doncs, ens escolten. Jo crec que no és suficient perquè, per exemple, aquestes tinences intermèdies, no? Propietat compartida temporal, estan ja Codi Civil de Catalunya, però falta que l'administració, començant pels ajuntaments i també a nivell de Generalitat, li donin l'impuls necessari, no? Perquè arribi als operadors jurídics que s'utilitzi. No? Per tant, ens fan cas relativament poc. Jo crec que s'hauria de modificar això i tenir en compte a les universitats, no? I sobretot l'evidència científica, no? Per portar a terme, no? O impulsar polítiques d'habitatge funcionals.
En el cas de Tarragona en concret i en termes d'ordenació urbanística, i ara que se'n parla també de l'àrea metropolitana, tenim el POUM aturat, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.
Clar, el POUM una mica és la clau, és la que dissenya una mica l'espai, no? on pot créixer la ciutat, amb quins serveis ha de comptar, i per tant el que jo ha de fer, crec jo, és doncs mantenir un equilibri en el que és la rehabilitació i la construcció, és a dir, a vegades ja en posicionar més, no, s'ha de rehabilitar, no, només s'ha de construir. Jo crec que s'ha de construir habitatges, no només de lloguer, sinó també de propietat, no, que comentaven de donar, no? Aquestes facilitats amb la propietat compartida temporal perquè es puguin, doncs, es pugui accedir a habitatge en propietat. També s'ha de cuidar molt la mixticitat, és a dir, que quan es construeixi, doncs que hi hagi famílies de diferent procedència geogràfica, a nivell d'ingressos, etcètera, no? Per prevenir doncs, la creació de guetos. I també, doncs, també comentarem rehabilitar també, no? Hem d'aprofitar, no? Per la Rambla, doncs, la Carrer Unió, hi ha doncs, locals buits o habitatges buits que jo crec que s'ha de donar la volta, a veure com els mobilitzem. I també, doncs, temes de cohesió de Tarragona, sobretot amb els barris, no? S'està parlant de fer un tramvia, però sí que hi ha una barrera psicològica allà. Quan vas als barris, no? A Torreforta, doncs a Bonavista, no? Diuen, vaig a Tarragona. Diu, bueno, però si tu ja estàs a Tarragona, ja. Però aquesta barrera psicològica existeix, no? Fuentada per les indústries, no? Pel riu Francolí, i cal dissenyar, doncs, a veure com podem cohesionar la ciutat, no? Per tant, el POM és essencial, això, perquè ha de marcar per on ha de créixer la ciutat. Jo crec que s'ha de tindre la construcció, la rehabilitació i, sobretot, com cohesionar Tarragona, no? El centre de la ciutat, amb els barris.
Cohesió, Toni.
Podríem... Sí, sí, és que podríem estar parlant molta estona. Podríem parlar de problemes d'ocupació, dels habitatges buits, de Casa Orsola, de l'habitatge turístic, temes candents que convidarem al doctor Héctor Simón, director...
Part.
I tant, director de la Càtedra UNESCO de l'Habitatge de la URB, a una altra sessió aquí informativa al carrer Major. Doctor, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda.
A vosaltres, un plaer.
Gràcies també a l'Adrià Recasens. Adrià, una forta abraçada.
Igualment, bona tarda.
Doncs vinga, anem amb la nostra agenda ràpid. Hem parlat amb ella fa uns minutets, amb Luarna Lubre, però això serà el divendres. Però per avui, estimada Iris Rodríguez, des de Ràdio Hospitalet de l'Infant, què tenim per avui?
Doncs comencem per Tarragona, perquè d'aquí a una estoneta, a les 6 de la tarda, al Campus Catalunya Nova, tenim tertúlia anomenada La ciència dels castells, amb la doctora Calull. També a les 7 de la tarda, al Teatre Tarragona, la música de dos genis es barreja per a submergir-nos en un univers sonor únic i una interessant fusió entre allò espiritual i sensorial, amb l'Alexander Beliakov al piano. I el preu de l'entrada és de 10 euros.
De la capital anem a la capital del Baix Camp, cap a Reus.
A Reus, a les 7 de la tarda, al Centre de Lectura, tenim la conferència Teoria de Reus, una explicació històrica de la dinàmica emprenedora i social, que anirà a càrrec de Joan Antoni Domènech.
Marxem cap al Vendrell, Iris.
Al Vendrell, a la sala Portal del Pardo, podem gaudir de l'exposició Breviari d'Albadès i Capvespres, de Ramon Sicar Batet, i es podrà visitar fins al 15 de març.
I acabem a Valls.
A Valls, a partir de les 6 de la tarda, a la sala Sant Roc, podem visitar l'exposició de pintures de l'artista autodidacta Josep Maria Queralt, d'estil impressionista i figuratiu, i que es podrà visitar fins al 28 de febrer.
Doncs mira, pintura, música, conferències, tertúlies...
Una mica de tot avui.
Una mica de tot, una mica de tot. Iris, moltíssimes gràcies. Fins demà.
Fins demà.
I a tots vostès, amics i amigues, també ens acomiadem la part d'entreteniment, però encara ens queden uns minutets amb la part informativa que porta l'Aleix Pérez i l'Adrià Duc. Servidor Toni Mateos, s'acomiada. Fins demà. Adeu!
L'actualitat del Camp de Tarragona a Carrer Major.
Quan falten 5 minuts pel punt de 3 quarts de 6 de la tarda, nosaltres comencem aquest informatiu de Carrer Major que fem possible les 6 emissores en col·laboració amb la xarxa. Us parlem des dels estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona, l'Adrià Duc, i des dels de la nova ràdio de Reus, jo mateix, l'Aleix Pérez. I avui comencem aquest dimarts 4 de febrer i amb motiu del Dia Mundial del Càncer, unes xifres de l'impacte que ha tingut al territori aquesta malaltia, i és que el diari del 2024 s'han diagnosticat gairebé 4.700 casos de càncer a la demarcació. 2.700 corresponen a homes i gairebé 2.000 a dones. Són dades oficials publicades pel Departament de Salut de la Generalitat, coincidint amb aquest 4 de febrer. Molt bona tarda, Adrià.
Bona tarda, Aleix. Pel que fa a la mortalitat, s'han registrat 1.848 defuncions a les comarques del sud de Catalunya. Els 5 tipus tumorals més freqüents a Catalunya en els homes són els de pròstata, colorectal, pulmó, bufeta urinària i fetge, el que suposa un 63,2% del total de casos diagnosticats durant l'any 2024. En dones, els 5 tipus tumorals més freqüents són el de mama, colorectal, pulmó, cos uterí i pàncreas, que representen gairebé un 60% del total de casos diagnosticats l'any passat. Les estadístiques de salut indiquen que la supervivència dels pacients de càncer als 5 anys del diagnòstic és del 54,6% en els homes i del 66,4% en les dones. Aquests pacients tenen una supervivència del 48,2% i del 59,1% respectivament als 10 anys del diagnòstic.
Les noies continuen sent una minoria en els estudis científics i tecnològics que s'imparteixen a la URB. Representen un 60% de tot l'alumnat de la universitat, però només el 30% en aquests estudis i en algunes enginyeries inclús arriben a ocupar un petit 15% del total de places.
En aquest context, enguany es torna a commemorar l'11 de febrer el Dia de la Dona i la Nena en la Ciència. I aquest dimecres s'organitza una nova edició del Girls' Day amb la participació d'unes 90 noies de tercer i quart d'ESO que visitaran aules i laboratoris del campus Esquelades. La professora Carme Oliver explica en una entrevista al programa Bon Dia Tarragona que observen un cert estancament en l'interès de les noies pels estudis científics i tecnològics i diu que això passa perquè es manté un context social i familiar poc favorable.
Estem sobre el 30, no hi ha manera de passar del 30%. Vale? Hem millorat una mica, sí, hem millorat una mica, però no acabem de despuntar i no sabem com fer-ho, la veritat, perquè no fa el programa del Girls' Day ja fa uns 10 anys que l'estem fent. El de l'Inspira, que anem als centres de secundària, serà la 6a edició aquest any i no acabem de notar.
Oliver també és coordinadora del programa Inspira STEAM, a través del qual professores de la universitat van de forma voluntària a escoles de primària a fer xerrades a alumnes de 6è per posar en valor la figura de les dones investigadores i inculcar l'interès per la ciència i la tecnologia.
Per altra banda, les obres per millorar la carretera de Lujals començaran a finals d'any.
La Diputació de Tarragona invertirà més d'un milió d'euros per millorar 860 metres d'aquesta carretera, però on cada dia hi passen més de 1.400 vehicles.
Les obres per millorar la carretera de Rojals a Montblanc començaran a finals d'aquest 2025 i tenen un termini d'execució previst de 10 mesos. Iris Castell, diputada delegada d'Infraestructures del Territori de la Diputació de Tarragona, i Oriol Pellissó, alcalde de Montblanc.
Acabem donant accés i donant sortida també en un polígon, no? Fins al que seria més conegut com la ITB, no? Que és on tindríem l'afluència més gran d'usuaris, tenint un índex de mobilitat de 1.500 vehicles diaris.
Tant sigui pels veïns de la vall com per Roquetes, per accedir amb molta més seguretat doncs, a les seves vivendes, i també per l'oci nocturn, pels nostres joves i les nostres joves que fins ara doncs, accedeixen a la discoteca d'una manera poc segura. Amb aquesta vorera de més de 2 metres i a més il·luminada, doncs, farà que sigui molt més segur també doncs, gaudir de l'oci nocturn.
L'objectiu d'aquestes obres és pacificar el trànsit i assegurar la convivència segura de tots els usuaris d'aquesta via, ampliant la calçada fins a 6,6 metres, millorant-ne la il·luminació i habilitant un vial per ciclistes i vianants.
Moltes gràcies, Gemma, per aquesta crònica des de Ràdio Montblanc. Passem ara a la ONG Facua, que ha reclamat al govern que prengui mesures urgents davant el deficient servei asseguren que consideren que presta ambulàncies EGARA, l'empresa concessionària del transport sanitari al Camp de Tarragona i a les comarques de Lleida.
L'entitat ha posat sobre la taula que Salut estudiï la rescissió de la concessió en cas que certifiqui que l'empresa incompleixi l'acord signat i ha recordat que ja va ser multada, segons un comunicat al diari Segre, sense que hagi servit de res.
Passem ara a les obres de la segona fase del vial per vianants Castellbell i Castellmoster, que avancen a bon ritme i preveu que finalitzin aquest estiu. Aquesta nova infraestructura de gairebé un quilòmetre de longitud connectarà el nucli urbà amb les urbanitzacions de Castellmoster, Flor del Camp, Arboceres i Els Pugets.
El vial discorre paral·lelament a la carretera TV-7048 i estarà adaptat per a vianants i ciclistes. A banda de millorar la seguretat dels desplaçaments a peu, també permetrà usos lúdics com passejar o accedir a les pistes de pàdel. L'obra inclou la instal·lació del nou enlluminat i en fases posteriors especificarà el trànsit en la rotonda de Castellmoster i s'arranjarà un solar amb pins. L'alcalde Josep Sabater ha destacat que aquest projecte dona resposta a una reivindicació històrica dels veïns, que fins ara es veien obligats a utilitzar la carretera o el vehicle privat per desplaçar-se. La iniciativa es finança amb una subvenció de 160.000 euros del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, i la primera fase es va executar gràcies als pressupostos participatius del 2023.
Encapçala aquesta part de l'informatiu local la notícia de que la URB podrà utilitzar la Tarraco Arena per actes de gran format.
L'acord reconverteix l'antiga plaça de toros en un espai cada vegada més sociocultural. Ens ho explica des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Maria Prat.
L'Universitat Rovira i Virgili comptarà amb l'instal·lació de la Tarraco Arena per a futurs esdeveniments. Aquest espai de la ciutat es vincula amb l'institució educativa prestant descomptes en els espectacles organitzats pel Tarraco Arena. Es calcula que seran prop de 20.000 beneficiats, tots ells de la comunitat universitària. El Consell Social de la URB, sent l'impulsor d'aquesta proposta, ha parlat dels usos factibles que el recinte pot oferir, com bé serien fires, salons educatius, reunions, activitats festives, entre d'altres. El rector Josep Pallarès diu que la TAP és la primera instal·lació coberta que podrà utilitzar la universitat.
És important aquesta part econòmica, evidentment, perquè les entrades més barates sempre agraden a tothom, però el que voldria destacar és la possibilitat que obre aquest conveni de poder tindre una instal·lació coberta que ens pugui també servir amb els diferents actes que organitza la universitat, doncs com a element que, si les inclemències meteorològiques ho exigeixen, doncs poder-ne fer ús.
Això és possible gràcies a un conveni signat pels representants de les tres parts implicades, l'empresa arrendatària del Tarraco Arena, la Diputació de Tarragona i la institució educativa que en gaudirà. L'acord reconverteix l'antiga plaça de Toros en un espai cada vegada més sociocultural. En el marc del conveni s'hi permetran pràctiques per a estudiants dels graus que tinguin alguna cosa a veure amb la infraestructura.
Moltes gràcies, Maria, per aquesta crònica. Passem a Reus, on les escoles públiques llancen la campanya de portes obertes i preinscripció.
Les dates i horaris estan disponibles als webs de cada escola i al portal de l'Ajuntament. Ens ho explica des de la nova ràdio de Reus, Laura Navarro.
La xarxa d'escoles públiques de Reus ha presentat aquest dimarts la seva nova campanya de preinscripció i jornades de portes obertes. Sota el lema Escola Pública, aquí comença tot, unes 20 escoles públiques de la ciutat han reivindicat la qualitat, inclusió i proximitat del seu model educatiu. Els representants de les escoles han posat en valor la importància del sistema educatiu públic com a pilar fonamental d'una societat democràtica. Han remarcat que l'educació pública no només forma acadèmicament els alumnes, sinó que també promou valors com la solidaritat, el respecte i el compromís social. Escoltem a Pilar López, regidora d'Educació de Reus.
Estem aquí per defensar la paraula pública, serveis públics de qualitat i pel no tancament de línies, per baixar ràtios, per una sèrie d'elements que hem anat lluitant i que això creiem que és de vital importància.
Les escoles públiques de Reus conviden a totes les famílies a participar en les jornades de portes obertes, on podran conèixer de primera mà els projectes educatius i les instal·lacions dels centres. Les dates i horaris estan disponibles als webs de cada escola i al portal de l'Ajuntament.
Gràcies, Laura, per aquesta crònica. Seguim a Reus, on Unió de Pagesos ha presentat al·legacions al projecte de zona de baixes emissions. S'ha plantejat aquesta àrea d'accés i circulació restringida a la ciutat, asseguren obviant les necessitats de la pagesia.
El sindicat reclama al consistori reusenc més sensibilitat amb el sector agrari i li demana que la maquinària no es vegi afectada per aquestes restriccions de circulació i que puguin transitar lliurement per tot el municipi per dur a terme la seva activitat professional.
I l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant implanta noves mesures preventives contra la processionària del pi.
El consistori fa els tractaments necessaris per evitar-ne la propagació als pins de titularitat municipal, però els particulars també han d'actuar als seus jardins perquè el control sigui més efectiu. Ens ho explica Iris Rodríguez des de Ràdio L'Hospitalet.
Durant els mesos d'hivern, les orugues de la processionària comencen a formar les característiques formacions en filera d'aquests insectes. En aquesta fase del procés és difícil controlar els seus moviments i evitar que se'n localitzin en espais urbans propers als pins on s'han desenvolupat prèviament, ja que el cicle de vida arranca a l'estiu. Laura Olmo és la regidora de Medi Ambient.
Des de l'Ajuntament s'han fet els tractaments anuals que es fa contra aquesta plaga i sobretot s'ha influït bastant amb el tema, amb els jocs on hi ha més afluència de gent, als parcs infantils i sobretot també a la zona de passeig per tal d'evitar el contacte amb aquesta oruga.
Per tal de controlar la població de processionària, l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant du a terme els tractaments indicats en els pins de titularitat municipal de les zones urbanes, però es demana que els titulars de solars o edificis han de mantenir la salubritat de l'espai.
I en esports, el Nàstic fitxa l'experiència en l'elit del futbol espanyol amb la incorporació de Roberto Torres.
El migcampista va disputar més de 350 partits oficials amb l'Osasuna, 173 d'aquests a primera divisió. Ens ho explica des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Guillem Camps.
La feina d'última hora en els despatxos del nou estadi Costa Daurada ha tingut el seu resultat. El Nàstic s'ha reforçat amb el migcampista de tall ofensiu Roberto Torres. Va disputar més de 350 partits oficials amb l'Osasuna, 173 d'aquests a primera divisió, sumant 60 gols entre la competició domèstica i la Copa del Rei. El navarrès va marcar diverses dianes als tres grans del futbol espanyol, Barça, Madrid i Atlètic de Madrid, una d'elles decisiva per deixar els blaugranes sense opcions al títol en la temporada marcada per la Covid-19. El club grana subratlla que és un futbolista tècnic i amb molt de recorregut que sumarà qualitat i rigor tàctic a la línia de mitjos dirigida per Dani Vidal. Entre les seves característiques destaca la polivalència que ofereix, tant amb la col·locació defensiva com en l'habilitat per generar joc, capacitat de rematar a prop de l'àrea rival i un bon colpeig a pilota aturada, detalla l'entitat grana. Torres s'estrenarà amb els seus nous companys d'equip en la sessió de treball programada per aquest dimecres a partir de 11:15 del matí a les instal·lacions del nou estadi Costa Daurada. En els propers dies s'anunciarà la data de la presentació oficial. I per altra banda, el Barça B i el Nàstic van donar per finalitzada la sessió de Biel Vicenç al Club Grana, que pràcticament no ha tingut oportunitats amb els de Dani Vidal.
Moltes gràcies, Guillem, per aquesta actualització del que ha estat el mercat de fitxatge del Nàstic de Tarragona. Passem al Reus Deportiu Virgínies d'hoquei patins, que s'enfrontarà al Calafell en els quarts de final de la Copa del Rei.
El partit tindrà lloc durant la segona jornada, el divendres 7 de març. Ens ho explica des de la nova ràdio de Reus, Laura Navarro.
Aquest passat dilluns 3 de febrer es va celebrar a Calafell l'acte del sorteig als quarts de final de la propera edició de la Copa del Rei, que tindrà lloc en aquesta localitat del Baix Penedès del 6 al 9 de març. El Reus Deportiu, que buscarà aixecar el primer títol de la temporada, s'enfrontarà a l'equip anfitrió, el Parlem Calafell, en els quarts de final el divendres 7 de març. El guanyador d'aquest duel es veurà les cares a semifinals amb qui superi l'enfrontament entre el Liceo i l'Igualada. Per l'altre costat del quadre, el Barça, vigent campió i favorit del títol, jugarà contra el Noia en un duel intens, mentre que el Lleida es mesurarà a l'Alcoi. Els Blaugrana i el Liceo han evitat els Reus fins a una possible final, fet que manté oberta la lluita per al trofeu. L'equip de Reus arriba en bona forma, sent la defensa menys golejada juntament amb el Barça, mentre que el Calafell, malgrat una temporada irregular, ha recuperat la solidesa amb el nou tècnic Guillem Cabestany. A més, els reusencs i calafellencs es veuran les cares aquest diumenge a l'Hockey Lliga en un duel que servirà com a precedent per a l'eliminatòria de la Copa.
Gràcies, Laura, per aquesta crònica. Un últim apunt esportiu, i és que Tarragona serà la seu de la 46a edició de la Lliga Catalana ACB 2025, que se celebrarà el pròxim mes de setembre en unes dates encara per confirmar. El que sí que se sap és la seu al Palau d'Esports de Catalunya, que es repetirà com a escenari de la competició per tercera vegada. Minuts que aprofitem per parlar de cultura, i és que Maria Elena Roque i Quim Pacar encapçalaran la programació del 2025 del Museu d'Art Modern.
La mostra central és la de l'artista catalano-venezolana que té per nom Silenci Despullat, una dona nua. Ens ho explica des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Guillem Camps.
El Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona llança la programació cultural per aquest any amb les exposicions de Maria Elena Roquer i Quim Pacar com a propostes més destacades. La mostra central és la de l'artista catalano-venezolana que té per nom Silenci Despullat, una dona una. Es pot visitar fins al 22 de juny i paral·lelament en aquest mes es presentarà el llibre de la col·lecció Tamarit dedicat a l'autora. Així ha explicat Roquer les característiques de la seva mostra.
I és com cada una de les acciones hechas durante la vida artística, que se nutre de la vida real, han ido quedando huellas, emprentas, y he ido soltando carcasas, carcasas de mí misma y carcasas de otros con los que he trabajado.
L'altra exposició destacada és la del reusenc Quim Pacart, anomenada Col·lapsar millor. Proposa un projecte d'investigació que explora les pràctiques institucionals de l'art des d'una perspectiva crítica i es podrà visitar des d'aquest dissabte 7 de febrer fins al 30 de març, mentre que un dia abans, el 29, es presentarà el catàleg de l'exposició. Altres treballs que es podran visitar són l'exposició i llibre Siep, Sàpigues i Entenguis Produccions, de Mar Navarro, la mostra al voltant del grup d'art postal Siep, les obres finalistes i guanyadores de la Bienal d'Art Diputació de Tarragona o una nova edició del Photobooks del Festival Internacional de Fotografia Escan Tarragona.
Doncs moltíssimes gràcies, Guillem Camps, per aquesta crònica cultural. Amb això acomiadem aquest informatiu de Carrer Major. Tornem, com sempre, demà a partir de les 4 de la tarda. Vagi bé, adeu.